Els treballadors del servei de neteja desconvoquen la vaga prevista pel proper 21 de juny després d'arribar a un acord amb l'empresa. L'entesa comporta la signatura d'un nou conveni que contempla l'increment progressiu dels salaris en un 13% fins al 2028. El consistori paral·lelament treballa en la convocatòria d'una nova licitació per mitjans de l'any vinent. Es tanca una nova campanya d'excavacions a Vilanera. Enguany s'ha treballat en el perímetre exterior de l'assentament. És una paret de pedra seca de quatre fileres que permet delimitar una gran superfície on hi ha tombes de més de 4.500 anys d'antiguitat. Aquest cap de setmana ens arriba la primera onada de calor de l'estiu. L'entrada d'aires del sud faran disparar la temperatura per sobre dels 35 graus, especialment a partir de diumenge. La platja estrena la barana d'accés a l'aigua per persones grans o amb mobilitat reduïda. L'actuació és fruit d'una de les propostes guanyadores en els darrers pressupostos participatius. La campanya gastronòmica Dijous de Tapes tanca aquesta setmana la seva primera temporada, en la qual durant 31 setmanes hi han participat de mitjana 18 locals escalencs. Des de la UBET fan un balanç altament positiu de la iniciativa, tant per l'alta participació ciutadana com per l'èxit comercial de la proposta. L'Espai Jove tanca curs amb una cinquantena d'activitats, un balanç molt positiu, tant de programació com participació, amb aquesta cinquantena d'activitats i entre 20 i 25 joves implicats. Activitats a la platja i un pica-pica posen punt i final al curs. Buhos grava el seu últim videoclip a l'Escala amb la col·laboració de Banda Neon i Mont DJ. El Ventilador es publicarà el dia 26 de juny i té tots els ingredients per ser la cançó de l'estiu. En esports, demà dissabte l'Escala serà escenari de la quarta edició de l'Atenea Games, que plegarà 208 atletes de CrossFit. Les proves d'alta intensitat es faran a la platja de Riells pel matí i a la plaça Catalunya a la tarda, amb l'objectiu d'apropar aquest esport a la població. I el temps, cap de setmana de molta calor amb un pic de temperatura diumenge. Canviarem la marinada per al Garbí. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 19 de juny. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva...
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on continuarem descobrint més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Després descobrirem una bolla que serveix per espantar, per dir-ho d'alguna manera, a les meduses. Sabrem com van arribar immigrants al segle XVI i XVII aquí a Catalunya i van utilitzar la pesca o el mar per subsistir, per guanyar-se la vida. I acabarem el nostre programa d'avui, com ho fem totes les setmanes, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. No només hi ha el pont del petroli, aquell famós pantalà que s'endinsa uns 250 metres al mar a un alçador de 6 metres, ni només hi ha l'Anís del Mono, un altre dels símbols de la ciutat. Badalona també amaga molts mites i llegendes que tenen a veure amb el mar i ara els descobrirem, Oriol.
Doncs sí, Marina, avui de nou tenim aquest capítol de llegendes, de mites del nostre mar Mediterrani i sempre aquesta secció la fem amb el nostre expert, amb la persona que puntualment ens acosta, doncs això, amb diferents curiositats, diferents mites, diferents llegendes, que és el Joan de Déu Prats. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda, encantat de saludar-vos.
Doncs avui, Joan de Déu, farem Badalona, perquè recordo doncs, que ja hem fet el Maresme i hem dedicat uns quants capítols, i ara, per tant, doncs, si anem seguint avall, després del Maresme, ben enganxadet, tenim aquesta gran ciutat, la ciutat de Badalona, que avui en parlarem, li trobarem llegendes.
Sí, de fet, és la tercera ciutat del país, una ciutat que ha estat molt marinera i que no l'havíem tocat, com si Barcelona o altres poblacions importants, i aleshores doncs, ens hi podem centrar perquè hi ha moltes històries.
I tant, perfecte. Doncs comencem amb la Badalona antiga, l'antiga Badalona, que està a l'altra banda del Besòs.
Sí, de fet, és la Badalona és 100 anys més antiga que Barcelona, que la Barcino romana. Els romans la van fundar amb anterioritat amb el seu camí de cabotatge que feien des d'Empúries fins a Tarraco, doncs primer va ser Badalona, i 100 anys després, quan ja tenien més conquerit el territori de la futura Catalunya, llavors ja li va donar la volta a Barcelona, perquè estava segurament amb un pla més ample, més gran, i Badalona estava més enganxada a la muntanya. Però és que, a més, entre Badalona i Barcelona hi ha el Besòs, que durant molt de temps ha estat el riu més contaminat d'Europa. Ara tornen a haver llúdrigues i ocells i està molt adassentat, però antigament era com una selva de riu. Hi havia molts braços del riu que feien com aiguamolls. Fins i tot a l'edat mitjana el bisbe de Barcelona s'amagava allà amb aquells illots quan hi havia passes de pesta, no? Okay. Per tant, estava bastant separat. Ara està canalitzat, però per sota, els rius per sota tenen molts més braços d'aigua, i aleshores doncs, hi havia un bosc de ribera que separava les dues poblacions. I posteriorment Badalona doncs, va ser la vila de dalt, que estava més arrapada a la muntanya, i direu, per què? Doncs pel tema de sempre, pels pirates, a la costa, que ara és la Badalona una mica més del nucli antic, doncs era el barri dels pescadors, i aquesta tradició de pescadors l'ha tingut molt de temps, fins a la meitat del segle XX, però primer estaven arrapats a la muntanya pels maleïts pirates.
Sí, sí, com a tot arreu de la franja costanera, que
exacte,
els pirates eren un mal son. Aquí quines llegendes de pirates hi podem trobar?
Doncs bé, el que estàvem comentant amb altres vegades, de que nosaltres tenim els pirates del Pegat a l'Ull i el Garfi i la Pota de Fusta, i només veient la geografia catalana, moltes poblacions, camins de ronda, torres de guaita, vull dir, no eren temes de pel·lícula, sinó de realitat, no? Tot aquest litoral, els vaixells del Barba Roja, que per nosaltres és un corsari, un pirata, però pels turcs doncs, era un gran almirall, enviava els seus vaixells aquí a fer falconades, i moltes poblacions de Barcelona i de Catalunya havia fet mal, i a Badalona també els seus vaixells havien la població i havien fet maldats. Però la llegenda el que diu és de que en una ocasió hi havia un noi que era un pescador que es deia Tei, que estava especialitzat en fer cordes. Badalona, entre altres indústries, tenia el de fer cordes, fer bucois, fer politxes pels vaixells del segle XIX, i aquest noi antigament doncs, estava fent cordes, no es va adonar de que venien els pirates, el van enxampar, el van portar al seu vaixell i van dir, bueno, anem a fer la pell, com no ens puguis tu oferir alguna cosa a canvi de la teva vida. I va dir, mira, jo sé fer cordes, si vols us faig la corda més llarga del món, una maroma important per aguantar aquí els vaixells quan estan atracats. I bueno, li van dir, escolta, si no és així, ens et liquidem. I el noi va baixar, va començar a fer aquesta corda, que era una feina d'escarràs, ajupit, amb diferents tipus de cordills, la van fent, arribava la nit, tornava al vaixell, el dia següent continuava fent-la. I aquesta corda ja era molt llarga, i arribava al bosc. I un dia, mentre els pirates no vigilaven prou bé, doncs es va ficar al bosc, es va amagar, no el van trobar, el van perseguir com va poder ser, però no el van trobar. I els pirates van dir, doncs mira, recollirem la corda aquesta, que és la més llarga del món, i ens l'emportem al vaixell, i com a mínim, doncs, hem tret un profit. I aleshores ell, veient-se que s'havia salvat, va dir, jo no torno a baix als pescadors. Bueno, aniré allà a treballar, però jo em vull fer una casa molt més a dalt. I aleshores, doncs, es va fer una casa molt cara, és al barri del Canyet, sí? Que, de fet, aquest pescador es deia Tei, i aleshores va dir, jo faré una masia que sigui amb el meu nom al revés, no? Canyet, no? El Canyet. Ah. I aleshores, doncs, va ser el precursor, també per culpa dels pirates, de fer aquest barri, segons la tradició i la llegenda, evidentment, d'aquest pescador que continuava feinejant i fent cordes a la mar, no?, a la Marina de Badalona, però ja va decidir viure a la part alta per el tema d'aquests pirates o lladres de mar.
Ves per on, ara sé d'on ve això del Canyet de Badalona, perquè allà hi ha l'hospital de Can Ruti, els germans Trias i Pujol, estan aquí, en aquesta zona del Canyet, i clar, al final la broma fàcil és pensar, mira, Can Ruti, que és un hospital de referència i on es tracten malalties doncs greus, importants, no tothom les supera, dius, doncs mira, cap al Canyet, no? No ve d'aquí, eh?
Exacte, el Canyet també hem de recordar als nostres oïdors que és el lloc on d'alguna forma es deixaven els animals morts, i aleshores doncs també acostumaven a ser llocs una mica descampats i llunyats, però bueno, ja en parlarem perquè després hi ha relació amb el dimoni també, ja en parlarem.
Val, perfecte. Vinga, passem a la llegenda de la ciutat enfonsada, Joan de Déu.
Doncs és una altra llegenda marítima que corre per Badalona i diuen que a uns quilòmetres de la costa, a l'horitzó, hi havia una ciutat de cristall, de vidre, i que la gent de Badalona tenia tractes amb els pobladors d'aquesta ciutat, doncs anaven en barca, anaven a mig camí de la ciutat i de Badalona i fent un intercanvi. Els de Badalona els hi portaven menjars, queviures i altres necessitats vitals, i aquesta ciutat, que es veu que era Corulla d'Or, doncs els hi donava una bossa d'or. El tema és de que en una ocasió un pescador de Badalona, fent aquest tràmit, va veure que sempre qui donava l'or era una mà que sortia de darrere d'una vela, i darrere d'aquesta vela hi havia amagada una mà femenina, molt gràcil i molt agradable. I el pescador aquest, en una ocasió, doncs va voler veure qui era aquesta mà, i van retirar la vela i va veure que hi havia una noia, que de fet era la reina d'aquella ciutat, i el noi va quedar comprendat, no? Però la noia li va dir, mira, deixa'm el teu fular, i així jo tindré un record teu, però cada un ha d'estar al seu lloc. Tu ets del món de Badalona i nosaltres de la ciutat de cristall. Total, que a banda d'anar-se li va dir, a més, és que molt aviat hi haurà un cataclisme increïble. I el noi es va quedar així tot parat. I sí que és cert que al cap de pocs dies va haver una gran tempesta, va haver com un terratrèmol, un maremoto molt gran, i es va veure com la ciutat que estava allà a l'horitzó de cristall començava a caure, a enfonsar-se. I llavors què va passar? Que alguns pescadors de Badalona, afamats per la gana d'or, van tirar les barques a mar i van anar remant ràpid cap allà, però també va anar aquest pescador que estava enamorat d'aquella reina, d'aquella princesa, i no anava amb una falera de diners, sinó d'amor, no? I quan va arribar a la població, doncs, va fer mànigues, va preguntar enmig d'un terratrèmol fins a arribar a la cúpula on estava aquella noia compungida, i li va dir, escolta, que jo tinc la barca aquí, vinga, anem, que res, que encara et puc salvar. Però en aquell moment va haver un cataclisme final, l'aigua, una onada gegant, se'n va emportar aquella torre, i amb prou feines el pescador es va poder agafar, sortir a la superfície i agafar-se un fustot d'ell, i al cap d'unes hores va aterrar a Badalona d'un altre cop a la platja de nit, i l'únic que va sobreviure dels altres pescadors que hi havia. A partir d'aquell moment el noi estava com encaterinat i molt trist per la situació, i cada tant temps sortia al mar com, no sé, com una mena de desesperació, fins que un dia va tornar molt feliç perquè va resultar que va explicar que ell havia vist com una mena de figura de femenina que surava sobre el mar, i va tornar amb un somriure increïble perquè aquesta mena de figura femenina li va tornar un fular. I aleshores, doncs, a partir d'aquell moment va tenir una pena més sostenible.
Clar, coi, que boniques aquestes històries, eh?
Sí, és una història per fer com un curtmetratge, com a mínim.
I tant, no, sens dubte, això es pot portar al cinema, segur.
Sense sortir de Badalona.
I tant. I abans ho deies, de parlar del dimoni, perquè Badalona també és famós, el dimoni badaloní, a la platja...
Barcelona està envoltada de dimonis, perquè la festa més important de Badalona està dedicada a Sant Anastasi, i diu la tradició que amb el calaix de sastre dels escrits del segle XVII, del segle XVIII, doncs aleshores es recordava que uns pescadors, sembla ser que havien cremat alguna figura a la platja, semblava ser que era un antic mascaró de proa, que podia ser doncs com molt lleig, i aleshores es va començar a recuperar molt més tard, ja al segle XX, a partir d'aquesta història notificada, de que possiblement seria com alguna mena de purificació en favor de Sant Anastasi, que va d'alguna forma esbandir els dimonis, perquè és que els dimonis no només estan a Badalona, al Tibidabo també hi havia el dimoni, perquè Tibidabo vol dir jot d'Aré en llatí, que era la temptació del dimoni a Jesús quan va anar al desert, no? I a l'altra banda tenim el pont del diable, no?, que està a Martorell.
Sí.
Doncs una mica aquest dimoni ha fet tradició, no?, ha fet arrel allà a Badalona, i cada any es fa aquesta festa on a la platja es crema un dimoni, ara sí, ben gros, però és que a més, amb aquest camí del Canyet, que dèiem, hi havia també el camí de la Guineu, que portava del barri del Canyet fins a la Badalona Marítima, i allà hi ha diferents històries del dimoni, fins i tot a la nit la gent no sortia d'allà perquè deien que el dimoni temptava les persones, i resulta que hi havia una noia que vivia en una masia, que s'estava empolainant per anar a un vall que hi havia a vora el mar, però va trigar molt de temps, i ja quan estava enllestida es va fer de nit, i el pare no la va deixar sortir, ella va portar un disgust molt gran. Però de cop i volta va sentir que algú tirava una pedreta al balcó, va sortir al balcó i va veure un noi molt ben plantat. I el noi li va dir, escolta, jo t'acompanyaré per aquí, pel camí de la Guineu, i així no passaràs ànsia. I així ho va fer, va escapar-se ella pel balcó, van baixar per aquest camí estret, emmurallat, que portava vora mar, i a mig camí, doncs, aquell jove tan agraït, doncs, es va treure com la màscara i va sortir el dimoni amb uns ulls de foc total, la noia va quedar garratibada, va sortir corrents, va tenir com un atac de cor, i el dimoni, doncs, va fer la seva feina. La noia va quedar petrificada i després no la trobaven, van sortir els nois del poble a buscar-la i la van trobar amb els cabells enredats amb un arbre, petrificada, blanca i morta. I aleshores, doncs, és una de les llegendes que volten per allà Badalona, com n'hi ha altres, on el dimoni, amb aquest canyet, diuen que per allà hi ha una entrada de l'infern, i de fet, per aquella zona, doncs, hi havia una antiga masia que li deien el Mas del Dimoni, que ara és un restaurant, el Molí de Can Dimoni, de Cal Dimoni. Llavors, pot ser que tot això plegat hagi contribuït a la gran festa de Sant Anastasi.
Déu-n'hi-do, com per fiar-te, de segons qui, pobra noia.
Sí, sempre hi ha aquesta pedagogia, no?, de cuidado, no surtis.
No, i tant, una pedagogia que convenia fer-la i convé encara. I acabarem aquest repàs a les llegendes de Badalona amb un invent aquàtic, que a més és badaloní.
Doncs això que dèiem, Badalona fins a meitat del segle XX tenia una gran tradició de pescadors, i hi havia molta gent que treballava també fent botes, fent cordes, tot l'ormeig de les politxes, i per tant era una població marinera. I doncs sembla que a la segona meitat del segle, per mirar les xarxes que es posaven al mar, els pescadors utilitzaven una mena d'embarcació, com una mena de canoa, que no tenia quilla, que no tenia l'orsa perquè no es pogués girar, no tenia vela, i llavors amb rem l'utilitzaven per arreglar les xarxes de pescar. No? I sembla ser que ja cap als anys 20, doncs, a través també del Club Nàutic, doncs, es va començar a inventar una cosa que és el patí nàutic de vela, fruit de l'enginy de les persones de Badalona, i que després, als anys ja 40, tot després després de la Guerra Civil, doncs els germans Murger doncs van donar-li la fesomia que té ara, que és com un catamarà amb dos menes de patins, un lloc al centre per on poder asseure's i poder remar, i una vela. I la veritat és que després va anar prosperant aquest invent. Hi ha ara competicions internacionals i a més està federat aquesta cursa amb vela, i no se sap si és que no va ser només el tema dels pescadors, o que, com que també diu la llegenda que Colom, quan va tornar la primera vegada, va anar al monestir de la Murtra i va portar molts estris i papagais i coses, i també una canoa, i igual, això ja és la llegenda i la tradició, podrien estar inspirats amb aquest estri americà. Però sobretot és un enginy de la gent de Badalona, i és un patrimoni esportiu d'una població molt marinera.
I tant. Doncs mira si n'hem après de coses de Badalona avui, que no només tenen anís del mono, tenen més coses en allà.
Ui, és veritat, no hem parlat del pantalà, que ja també pots anar 200 metres dintre del mar i és una experiència.
I tant, sens dubte. Bé, en qualsevol cas, hem repassat les llegendes de la ciutat de Badalona. D'aquí uns dies hi tornem, Joan de Déu, per fer ja la darrera secció d'aquesta temporada i acabar de tancar tot aquest cicle en què hem estat comentant doncs llegendes i mites de la costa catalana. Joan de Déu, moltíssimes gràcies, bona tarda i fins la propera.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Profunditats de l'actualitat.
Fa uns dies saltava la notícia. La Universitat d'Alacant ha dissenyat una bolla flotant que d'alguna manera podem dir que espanta les meduses, una opció que es pot estudiar per les zones de bany. Ho volem entendre una miqueta millor parlant amb un dels seus investigadors, César Boerdoerre. Molt bona tarda.
Bona tarda, bueno, Bordeore.
Això, que el teu cognom és complicadet, eh?
Sí, en espanyol se pronuncia així.
Molt bé, d'acord. Sí. Doncs millor que ho pronunciïs tu. Escolta, primer de tot, com ens hem d'imaginar aquesta bolla?
Bé, la bolla simplement és per poder posar-la en mig de la mà, no? On volem modificar la trajectòria, diguem, natural de les meduses cap a un punt en concret. És a dir, que la bolla en si pot ser qualsevol bolla comercial, que li adaptem els generadors de camps electromagnètics, que és el que nosaltres generem a unes característiques concretes, molt concretes, per a modificar aquest patró de natació de les meduses.
Això ho feu modificant aquests camps electromagnètics, però perquè la gent ho entengui millor, què suposa aquesta modificació?
Vale, el que aconseguim és que, a veure, una medusa se desplaça per dos tipus de moviment. Un, el moviment propi de la medusa, val, que va pulsant, i aquesta pulsació el que fa és que se desplaça cap endavant, no? Perquè si imaginem com va agafant aigua i expulsant-la més o menys ràpidament, la medusa va en direcció a la punta del seu cap, no? Diguem, de l'ombrella, que se diu.
Sí, sí.
I per una altra banda és la interacció amb les corrents. Si nosaltres som capaços de modificar aquest patró de pulsació, ja desapareix aquest moviment natural que tenen les meduses, de manera temporal almenys, quan està afectada per aquest camp electromagnètic. I el que aconseguim en les espècies que hem provat, algunes se'n van al fons i altres se'n van cap a dalt. És a dir, tant se'n vagin cap al fons o se'n vagin cap a dalt, si se'n van cap al fons eliminem la possibilitat de que siguin a mig d'aigua i en zona de que podran picar, diguem. I si se'n van cap a dalt, almenys vegem tota l'esquina en comuna d'aigua i es podem arreplegar si és que estan generant algun problema puntual. També he de dir que nosaltres vam dissenyar aquest experiment perquè hi ha una problemàtica, encara que no és coneguda, una problemàtica real i no és que sigui molt freqüent, però quan passa pot ser perillosa, és que determinats instal·lacions industrials que capten aigua de la mar, ja sigui desaladores, centrals nuclears o centrals tèrmiques que agafen aigua de la mà per a refrigerar, se col·lapsen. És a dir, la captació d'aigua se pot col·lapsar per les meduses, perquè al final van en restes, i aquestes restes se poden obturar, no?, per aquesta gelatina que tenen les meduses. Hi ha hagut algunes centrals nuclears en el món que han hagut de parar d'emergència perquè no podien refrigerar, i això és un problema important. No ha passat a Espanya, però ha passat a altres països del món, i fins i tot un dels portaavions nuclears dels Estats Units, el Ronald Reagan, fa uns anys va haver d'aturar el reactor perquè se va obturar de meduses la captació d'aigua de refrigeració.
Bo saber-ho, això és interessant perquè no en teníem ni idea, però en aquest sentit, aquests camps electromagnètics a l'efecte que fan les meduses no poden ser negatius d'alguna manera?
El que hem comprovat nosaltres, perquè són camps que són molt febles i són de... simplement provoca una alteració del seu comportament, però no hi ha, després si deixes de metre aquest camp, la medusa continua igual. No hi ha un... són camps molt, molt febles que no són capaços de generar cap alteració física, no?, de l'organisme. És com si, diguem, imagina't un so que molesta als humans i està generant-se en una zona, bueno, doncs tu modifiques el teu comportament perquè te molesta, no? Això és una qüestió... no sabem biològicament per què, de fet és una de les, investigacions paral·leles que estem començant ara, perquè al igual que hi ha peixos i taurons i rajades que sí que tenen un òrgan específic, que és la línia lateral, que és capaç de detectar alguns camps electromagnètics, en el cas de les meduses no s'hauria descrit mai que pogueren detectar aquestes alteracions. Ja t'he dit, són molt febles i nosaltres mateixos no detecten res, no?
Mm-hmm. Per tant, d'alguna manera, has dit que marxen al fons de l'aigua o a la superfície.
Sí,
vull dir, no és que no es quedin perquè mantenguis paralitzades.
No, perquè com hi ha corrent, la mà sempre hi ha una corrent, encara que sigui molt feble, hi ha una corrent. I el que aconseguim és, amb aquesta modificació, alterar la trajectòria. Diguem, imagina que la trajectòria natural dels meduses va cap a un lloc en concret. Si nosaltres, alguns metres abans, de centenars de metres abans, alterem aquesta trajectòria, ja no van al punt que havien d'anar.
Això ho heu pogut anar provant o no heu provat?
Això ho han provat sempre en aquaris relativament grans. Val? Ara ens falta... de fet, no havien tret res a premsa perquè estava en procés de patent. Ara que ja està patentat, ja podem difondre-ho, i ara ens falta la fase de camp, ja en condicions reals, per a veure el que hem vist ja en laboratori i aquari, veure quin efecte real té en trajectòries més llargues, etcètera.
Uh-huh. En aquest sentit, entenc que tota aquesta investigació comença una mica pel que deies de les instal·lacions industrials, no?
Sí, exacte, sí. De fet, ja hem parlat amb nosaltres, vam parlar ja fa un temps un parell de gestors de centrals nuclears, ja t'he dit, d'altres països, perquè és un problema, ja t'he dit, no és molt freqüent, però quan passa l'impacte que pot tindre a la... tant a la planta com a la seguretat és important.
Uh-huh. Llavors, quines altres opcions? Perquè fins ara també hi havia opcions per espantar o per retenir les meduses. Quines altres opcions hi havia?
La de nosaltres se va fent en xarxes o reixes o filtres físics. El problema és que si te venen moltes, moltes meduses, qualsevol filtre físic, fins i tot una xarxa, se pot col·lapsar, no? Se pot obturar. I imagina't una xarxa per evitar que s'obturen en un... no sé, tinc en ment una desaladora que es van contactar perquè la reixa que tindria aproximadament uns 3x3 metres, o uns 15 metres de fondària, aquesta reixa se col·lapsava el 100% de la reixa amb medusa. I clar, no pot absorbir aigua aquesta desaladora. És un problema. És a dir, que solucions que se basen en evitar que entre una partícula rígida, com pot ser un peix o una pedra, no són iguals que quan te pot entrar una partícula gelatinosa, com pot ser una medusa.
Posar reixes, però, fins a cert punt, pot ser més econòmic, no?
El què? Més senzill i més econòmic, però no és tan efectiu. O sigui, no és tan efectiu. Seria una qüestió complementària, no? Si el proposem nosaltres, és reduir al màxim la possibilitat de que hi hagi una obturació de la captació d'aigua.
Uh-huh. Aquesta solució seria bastant més efectiva.
Entenem que si s'instal·la com toca, sí que eliminem
o reduïm molt el risc de que se col·lapsi la captació d'aigua, clar.
Pot afectar a altres espècies més enllà de les meduses? Pot fer que, per exemple, altres espècies que s'apropin en aquesta boia o que estiguin pels voltants també vulguin allunyar-se de la zona on estigui instal·lada?
És bona pregunta. De fet, estem començant a fer experiments amb altres espècies d'invertebrats com de peixos per a veure, primer, si són capaços de detectar-los i, segona, que si se detecta aquesta modificació comportant en quin sentit, no? Bé, que siguin s'allunyen o s'apropen, ja que tenen en compte que els demés organismes, molts d'ells, són bons nedadors, no? Si tenen, si observem un canvi de trajectòria, un canvi de velocitat, etcètera, això és fàcilment detectable i podem mirar si provoca algun tipus d'efecte negatiu. Però ja el dic que per l'energia que utilitzem és una energia molt, molt baixa que dubtem molt a nivell a priori que pugui tindre efectes negatius.
Per tant, d'alguna manera ja ho heu començat a experimentar i heu vist que de moment no té efectes negatius.
Sí, de moment, almenys en les proves pilot han fet, no. Hem de fer més experiments, diguem, més en repliques, en dissenys molt més potents per a descartar qualsevol tipus d'impacte real.
En aquest sentit, quins beneficis pot tenir més això? És evident que la indústria pot fer que no col·lapsi, però entenc que pot tenir altres beneficis.
Clar, estem parlant d'altres i analitzant altres possibles usos, per exemple, en zones de bany que siguin propenses a tindre proliferació de meduses en la pròpia zona de bany, que poden fer una, com unes línies, no? Una xarxa d'emissors de camps lluny del lo que és la platja, centenars de metres, diguem, per a evitar aquesta acumulació de meduses a lo que és la zona de la platja. Ahí n'hi ha molta, una característica molt gran, no? Segons el corrent, segons quina espècie és, i ja analitzaríem cas per cas.
Hi ha gent, o sigui, ara parlaves de la patent, que estàveu pendents de registrar-la, ja s'han interessat, ja siguin empreses privades com ajuntaments municipals, etc, per a tot aquest projecte, perquè entenc que és un projecte que, si més no, deu cridar l'atenció.
Sí, no, de fet, ha tingut molt bona recepció a nivell de mitjans i que hi ha hagut ja algunes empreses que s'han interessat. Alguns ajuntaments també, però l'Ajuntament actual necessitarà-la ja, no? Clar, quan els diem que, bueno, tenim la patent i tenim la qüestió a nivell a petita escala, però, clar, d'aquí a que es pugui comercialitzar faltaran uns mesos, no?, per poder fer també les proves de camp i tot això.
La idea és provar-ho això a mar, no?, ara? No sé si ja heu pensat on, exactament.
Sí, començarem una segona fase d'experiments en laboratori amb més espècies de meduses i aquaris més grans i tancs més grans i ja quan de fet ara mateix no vaig a dir una data, però volem provar en blooms de meduses que ja estiguin detectats ja sigui en zona de costa o al final de la costa, però per a veure alteracions en aquestes trajectòries.
Em va bé que em diguis això, perquè amb quin tipus de meduses ho heu provat fins ara?
Ho hem provat en diverses espècies de diferents grups i en principi funcionen tot. S'ha d'ajustar a freqüències segons la família de meduses, però funciona en tots. La magnitud de la resposta sí que canvia un poquet segons el grup, però bueno, estem prou contents.
Ja per anar acabant, no sé si el projecte, més enllà de la indústria, també és que municipis, sobretot turístics, ho puguin anar aplicant i hi hagi, no hi hagi meduses a les costes en plena temporada turística o en plena temporada d'estiu.
La qüestió de l'Ajuntament, i aquí també volia... nosaltres estem treballant en una segona fase, que no sols, o sigui, en la primera fase hem detectat aquest alterament del comportament i en una segona fase volem desenvolupar un sensor per avisar de manera temprana que hi ha meduses presents i que se basaria també en alteració del camp magnètic i l'electromagnètic, millor dit, quan passa una medusa entre un emissor i un receptor, Imagina que estàs a la platja o un servei de vigilància, de socorrisme, i pot dir, encara que no se vega res en superfície, que estan venint meduses, no? Ahí se poden prendre mesures de prevenció i sobretot d'avisar la població perquè vagi en compte també segons l'espècie, que no totes les espècies de meduses piquen, no? Són picants. Hi ha algunes que piquen molt, molt poc i no són per a res perilloses, no? Com per exemple l'ofregit, no? Que, que no és molt urticant. Això no vol dir, aquí també faig una crida a la gent de que no hi ha que tocar males meduses, no? O rizostoma, aquesta blanca gran, que no pica molt, però si després te toca els ulls o te toca l'axila, pots tindre
problemes d'alguna manera.
Sí, un picor no molt greu, aquí a la Mediterrània, sobretot tenint la pelàgia.
La pelàgia és la que pica més aquí al Mediterrani.
Sí, més intensament. Llevat la carabela portuguesa, que ja t'he dit que no hem trobat en carabela portuguesa, no tindria molt de sentit, perquè la carabela no té aquest moviment pulsàtil, és més, no és una medusa de per si, és una colònia. No és de la mateixa família de meduses, que ahí no seria aplicable en cap cas.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, César, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Ronda Mar.
Gràcies a vosaltres.
I ara sí, recte final de la Ronda Mar d'avui, i anem a parlar dels immigrants francesos que als segles XVI i XVII van marxar a França cap al Maresme, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui aquí a la Ronda Mar volem seguir parlant d'aquestes comunicacions que s'han fet en aquestes jornades de l'Arxiu Comarcal del Maresme, unes jornades fetes a Sant Pol, parlant de la pesca al Maresme, i avui parlarem d'una comunicació anomenada Guanyar-se la vida a la mar, immigrants francesos pescadors al Maresme. Estem parlant dels segles XVI i XVII, i això ho parlarem amb l'autora d'aquesta comunicació, Alexandra Capdevila. Alexandra, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, Alexandra, fem una mica cinc cèntims, d'exactament, doncs, quin és aquest estudi o què és el que has volgut copsar al voltant d'això, d'immigrants francesos pescadors a la comarca del Maresme.
Bé, doncs, pels qui coneixen una mica, durant el segle XVII i XVII, Catalunya i el Maresme no es va escapar, va rebre una gran allau migratòria procedent del Regne de França. Fonamentalment es diuen que occitans, perquè provenen de la zona que coneixem com a Occitània. I molts, majoritàriament, en el cas del Maresme, es van guanyar la vida conreant la terra i també com a mestres de casa. Això també és extrapolable a la resta de Catalunya. El que passa que el Maresme té la singularitat d'acabar-la del monocultiu vitivinícola, i ells van ser els que van, podríem dir, doncs, els vasos executors, els que van transformar les terres d'armes i cerealícoles en vinyes, aquelles tasques més feixugues. Però, en canvi, no havia estat tan estudiat el tema de la seva contribució com a pescadors. Certament, la proporció d'aquests immigrants dedicats al món de la pesca és molt residual, però el propòsit de la comunicació era precisament posar en relleu el fet que hi ha dins d'aquesta onada migratòria un perfil professional més singular, que es va guanyar la vida en el món de la pesca. Es tractava d'esbrinar en quines localitats trobàvem més presència de pescadors, d'on provenien, és a dir, si provenien de bisbats costaners o bé de l'interior del Regne de França, com acostumaven a procedir majoritàriament tots els immigrants que van arribar a terres catalanes. I també un altre aspecte distintiu, i és el fet de que on van aprendre l'ofici, és a dir, si ja eren pescadors en els seus llocs d'origen, o bé, doncs, si van aprendre l'ofici, doncs, quan van arribar al Maresme.
Déu-n'hi-do, una bona investigació. Amb quin resultat, Alexandre? És a dir, després d'analitzar tot plegat, d'on venien aquests pescadors? Eren ja pescadors, en sabien? És a dir, quin ha estat el resultat de tot plegat?
Bé, doncs el resultat és que, és una, com comentava abans, és a dir, la seva presència és molt residual. Podríem dir que en valors percentuals, doncs, no arriba ni al 2% del conjunt d'immigrants francesos que van arribar al Maresme. És a dir, es van dedicar al col·lectiu d'immigrant francès que va arribar al Maresme i es va guanyar la vida al món de la pesca, va ser molt marginal i molt residual. Ara bé, l'atractiu ve en el sentit que no es van distribuir de manera uniforme del conjunt de la comarca, és a dir, a tallar, per exemple, doncs un de cada 10 francesos es van dedicar al món de la pesca, és a dir, un contrast respecte al que deia abans, que no van arribar al 2% del conjunt dels francesos de la comarca, però també doncs a Sant Cebrià de Vallalta, a Premià o a Alella, és a dir, es trobem en localitats, en localitats molt concretes. I per altra banda, hem de pensar que Premià, estem parlant d'abans, és a dir, que Premià tenia la seva vessant marítima, eh? És a dir, el desdoblament de Premià de Mar i Premià de Dalt, això és més proper als nostres temps. Al segle XVI i al segle XVII encara tenim, doncs, la Sant Cebrià de Vallalta i Premià, que ja que aglutina el Premià i Premià de Mar, igual que també és el cas de Vilassar, que hi ha Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar i Cabrils junts. Mm-hmm. Doncs el que comentaves, i localitats en què detectem una major presència de pescadors i que fonamentalment provenen de bisbats a l'interior. Per tant, això el que ens obliga a pensar, i a més tenim altra documentació que ens ha fet conèixer quina edat tenien quan van arribar a terres catalanes, i per tant eren d'edat, tenia aproximadament entre 17 i 18 anys, per tant és possible que ja tingués unes nocions prèvies, hi ha uns lligams molt que ja remunten a l'època de la conquesta del segle XII, del segle XIII, que hi ha aquests Occitània, ja està documentat occitans que venen que participen en la conquesta de Tortosa i de Balaguer. Per tant, les afinitats lingüístiques, per a una llengua molt similar, els rumiatges, també l'arrelament d'aquestes peregrinacions, el culte a la Maria de Montserrat està molt arrelat en determinades zones d'Occitània. Això explica, doncs, que en definitiva anar-se'n cap a Catalunya, migrar cap al sud, doncs era una terra que sabien que serien ben acollits perquè hi havia unes afinitats, és a dir, hi havia una similitud idiomàtica i no hi hauria problemes d'integració.
Mm-hmm. I per què, Alexandra, estudies aquest capítol concret de la història? És a dir, quin és el punt o allò que fa que tinguis interès en aquest període històric i en aquesta immigració, concretament francesa, cap aquí?
Doncs bàsicament perquè estem a l'època del rei Sol, és a dir, d'aquesta època esplendorosa del regne de França, de l'absolutisme, l'època també en què hi ha aquestes guerres contínues entre la monarquia hispànica i el regne de França. I sobta, doncs, que França, que hi ha una superpotència, doncs bona part dels seus habitants marxessin massivament cap al sud, cap a terres meridionals, perquè està documentat tant a Catalunya com també a altres punts de la península, altres punts de Castella, Madrid, Aragó, València, etc. És a més un aspecte que em va quedar atenció. Ja fa temps que ho estic estudiant, hi ha un estudi meu que va ser guardonat amb el Premi Luro, que analitza la immigració francesa i parla de quan la terra promesa era al sud, doncs precisament és això, és a dir, per aquests immigrants al sud era el seu Eldorado, el seu Perú, és un lloc d'oportunitats per prosperar econòmicament. I en aquest cas, doncs, em fixar en aquest perfil perquè fonamentalment, com deia, ens centrem més en els mestres de casa, constructors, però, i també amb els pagesos, els barcers i jornalers, i en canvi els pescors passen una mica més desapercebuts. I també l'atractiu que té és que precisament alguns d'aquests pescadors van donar lloc a nissagues rellevants que profundament arrelades a la comarca, és el cas dels Maristany o els Millet, és a dir, el fundador de l'Orfeó Català precisament descendeix d'un immigrant francès pescador que es va establir a Tallà, i també doncs el Roser, és a dir, són cognoms molt arrelats a la zona del Baix Maresme i que precisament doncs procedeixen de pescadors occitans.
Mm-hmm. I per saber tot això, per documentar-te, per fer aquesta comunicació, quins documents has hagut de consultar o on has hagut d'anar per trobar tota la informació?
Doncs fonamentalment llibres parroquials, és a dir, a partir del Concili de Trento, mitjan segle XVII, podem consultar els llibres parroquials. En aquest cas he consultat fonamentalment llibres de matrimonis, que el que ens mostra és aquella població que s'integra perquè es casa, i per tant és un indicador claríssim que s'integra i arrela al territori perquè es casa amb una noia de la localitat. També els llibres de defuncions, que en aquest cas acostumen a sortir referenciats com a, etiquetats com a oriunds de Reina de França, especialment a l'àrea del Maresme, aquells immigrants que estan desavalats, perquè tan bon punt es casaven, almenys aquesta és una peculiaritat del Maresme, el rector ja no els anotava com a oriunds de Reina de França, només sortien com, en les llibres de funcions com a, com a, com a estrangers, com a forans, aquells que eren, solters. I per altra banda també la matrícula 1637, que és aquell cens elaborat al mar de les hostilitats entre França i la monarquia hispànica de la guerra dels 30 anys, en què es va establir l'obligatorietat d'elaborar un cens que recollís tota la població d'origen francès establert al llarg de la costa catalana, és a dir, des de Salses fins a Tortosa. És un cens que és extremadament minuciós perquè t'indica l'edat que tenien, quants anys fa que resideixen a Catalunya, a quina edat tenien quan van arribar, si estan casats o no, si tenen béns o no. És a dir, és una mica una descripció molt acurada d'una fotografia d'aquell moment en concret. I després també les dispenses i els expedients d'informació matrimonials, que també són aquells, aquella paperassa que havien de fer per casar-se aquells que procedien d'un bisbat diferent. Perquè aquest immigrant, aquest col·lectiu d'immigrants van estar al punt de mira pel fet que poguessin cometre el delicte de bigàmia, és a dir, la distància ho afavoreix, i també el fet que, com he comentat abans, s'havia produït coetàniament, s'havia produït l'esclat de les guerres de religió a França, hi havia el perill i el temor que poguessin propagar el pensament hugonot.
Déu-n'hi-do, Alexandra, quina feinada, però també que interessant, perquè ens has descobert tot un món, un període històric que desconeixia, certament, i amb aquesta part concreta, aquesta immigració francesa, el que passava a França, el que van poder fer aquí aquests immigrants, Déu-n'hi-do estudiar-ho, Déu-n'hi-do la feinada,
Bueno, això t'ho dirà tothom, Tots els que hem participat a les comunicacions són temes que ens agraden molt i, per tant, doncs, quan és un tema que t'agrada ja aprofundeixes, és el que té la investigació.
Sí, sens dubte, no? I, a més, quan té un bon resultat com aquest, doncs, s'agraeix poder-ho explicar i es veu que gaudeixes molt explicant-ho, És veritat que quan una cosa t'agrada, doncs, disfrutes molt parlant-ne. Jo crec que, Alexandra, que això no ho pots negar,
Sí, suposo que se'l nota. Moltes gràcies.
Perfecte, doncs, hem conegut avui aquest període, aquest segle XVI i XVII, amb aquests immigrants francesos que van venir cap a Catalunya, cap a la comarca del Maresme. Uns quants van ser pescadors i d'això tractava aquesta comunicació i avui n'hem volgut parlar amb qui l'ha fet, amb l'Alexandra Capdevila, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquesta estona aquí al programa Arran de Mar. Alexandra, moltes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Recte final, ara sí, del programa d'avui, i com fem cada divendres, volem fer un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà aquest cap de setmana al nostre territori. Comencem una setmana més per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Doncs sí, Marina, estem a les portes d'un cap de setmana que podríem dir de pre-Sant Joan. Per tant, un cap de setmana on ja veuràs que la música, els festivals, la gastronomia prenen molt protagonisme aquí a la Costa Brava. Comencem per avui, divendres a les 7, entre 7 i 2 quarts de 8, una nova sessió de cuina de pescadors al Maram. I també a partir de les 7 de la tarda, però en aquest cas s'allargarà més fins a la nit aproximadament, hi ha la Festa de la Música amb actuacions vora el mar que organitzen diferents locals, bars, restaurants d'aquí a l'Escala. Tindrem concerts repartits per tot el poble. Ens anem a l'Estartit, al Baix Empordà, perquè tant divendres, dissabte com diumenge, i també la Revetlla, la setmana que ve, hi haurà el Festival Ítaca. Ja sabem que és un festival on hi passen grups de primer nivell, com aquest any, per exemple, passarà Love of Lesbian. I ens quedem a l'Estartit, però demà dissabte una activitat més calmadeta, per qui no matinar, però suposo per qui no hagi anat a dormir molt tard, a 11:15 del matí hi ha una visita a l'Espai Medes, on, titulada A les Medes hi ha un tresor, dirigit sobretot per nens i nenes. A l'Escala, i a partir de les 4 de la tarda, hi ha una ruta guiada en caiac adreçada a joves de més de 18 anys, entre 18 i 29 anys aproximadament, per tota la costa del Montgrí, molt recomanable. A diumenge, a Empúria Brava, un altre festival, el Nomad Festival, amb música i gastronomia. Empúria és una activitat molt més relaxada, de 6 a 1 a Sant Martí d'Empúries, Emporium Yoga. I al CER, aquí a l'escala també, a 11:15, comença el taller de ratafia, taller i concurs de ratafia. I ens quedem al CER, però a la nit, perquè a les 10 hi ha Habaneres amb el grup Orets de Mar. Doncs ja veieu, una agenda d'actes ben farcida per aquest cap de setmana previ a Sant Joan de molta, molta calor. Fins
ara,
el dilluns, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Ara baixem fins al Delta de l'Ebre. Cel, què hi farem?
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Presentació del número 32 del Canemàs, revista de pensament associatiu i cultura popular. Esta nova edició porta el títol L'aigua i la festa i analitza la presència i el simbolisme de l'aigua en les manifestacions festives i de cultura popular dels territoris de parla catalana. Avui a les 6:30 al Museu de Tortosa. En el marc de les converses periodístiques a motiu del 30è aniversari de la Plana Ràdio i coincidint amb les jornades esportives, sessió Comunicació Corporativa Esportiva, amb el periodista esportiu local Adrià Batiste Quartero, actual responsable de premsa i comunicació del Gimnàstic de Tarragona, avui a les 7 a l'Esmar Centre de Santa Bàrbara. En el marc de les 14è jornades gastronòmiques del Llagostí, primera edició de la Jornada de Sabors de la Mar a Alcanar, una nova proposta culinària que unirà producte de la mar, cuina popular i vins de proximitat per a donar forma a 2.000 tapes. Dissabte a la confraria de pescadors de les Cases d'Alcanar. En el marc del cicle d'activitats Los Safareig, taller El dibuix se'n va de la bola, a càrrec d'Antònia Ripoll. En este taller transdisciplinar es posarà en marxa el treball físic, el joc, la narració, el coneixement, la relació i la imaginació, per a fer discursos personals i diferents per mig del coneixement formal del dibuix. Dissabte a les 5 de la tarda al Pati Centre d'Arts de les Terres de l'Ebre a Amposta. Tercera edició de la Fira del Vinil de Deltebre, amb mercat de vinils, DJ sets durant tota la fira i mercadet vintage. Dissabte a la plaça Mossèn Gabriel Zapater de Deltebre. Quarta edició de la Shopping Night Market de Flix, la festa del comerç local del municipi, amb música, racons gastronòmics i els millors productes de proximitat per aquest estiu. Dissabte a partir de les 6 de la tarda al Passeig de l'Ebre de Flix. 25è edició de la Piraguada Popular en Defensa de l'Ebre, amb el recorregut de 12 quilòmetres Xerta Aldover Tortosa, per denunciar els anys de transvassaments, desequilibri ambiental, territorial, econòmic i demogràfic. Diumenge a partir de les 9:30 del matí. En el marc del cicle musical a les Ermites i a motiu del Dia de la Música, el 21 de juny, concert Amorosa Primavera, càrrec de l'Orquestra de Cambra Catalana sota la direcció de Joan Pàmies. Diumenge a les 12 del migdia, al Convent de Sant Salvador d'Horta de Sant Joan. Nova edició de la Festa de la Plantada de l'Arròs de l'Aldea, amb un matí per conèixer les tasques típiques de la plantada, tot acompanyat de música, degustació de productes típics i jocs i propostes per a tota la família. Diumenge pel matí a la finca de Rabanals de l'Aldea. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
I ara del Delta de l'Ebre pugem fins a les costes del Garraf. Què hi farem, Carla?
Doncs mira, Marina, aquest cap de setmana la platja de Vilanova ve farcida de coses a fer perquè continuen les festes de Sant Pere. Avui divendres a les 7, en poca estoneta, de fet, i si el temps acompanya, es realitzarà una demostració en públic del rosegall, l'art de pesca d'arrel tradicional que es practicava antigament a la platja d'aquí de Vilanova. I també avui, a 11:15 de la nit, es presentarà oficialment l'escatat de mar, la nova bèstia de foc del barri marítim, amb un cercavila amb diverses colles convidades pels carrers de la façana marítima, amb sortida a la plaça de la Immaculada Concepció. Dissabte al matí hi haurà el desafiament de llaguts a la platja de Ribarroges a les 10 del matí, i a l'Espai Far l'activitat familiar Anem per Feina, un joc de pistes per conèixer els antics oficis de mariners de Bajamar. A 6:15 de la tarda, al Passeig Marítim, davant la Casa del Mar, se celebrarà el 54è concurs d'all cremat, tota una institució aquí a Vilanova i una celebració d'un dels plats mariners més emblemàtics del nostre port, per tal de coronar el nou patró de l'all cremat de 2026. I, òbviament, per si us esteu preguntant, sí, hi haurà tastet per al públic assistent d'un bon all cremat cuinat pels guanyadors del concurs de l'any passat.
I ja pel que fa a diumenge, les activitats continuen amb la tirada de bitlles catalanes i la representació de l'obra Criatures a càrrec de la companyia La Mar de Teatre. Unes activitats d'endemà de les festes de Sant Pere, com dèiem, que podeu trobar al web de l'Ajuntament. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Carla. Acabem el nostre repàs d'agenda a les costes del Maresme, Oriol.
Doncs sí, vinga, Marina, fem una mica d'agenda d'activitats aquí al Maresme. En destaquem una, la 12a Fira de Cervesa Artesana d'Arenys de Mar, una trobada anual obligatòria per als amants de la cultura cervesera tradicional que coincideix amb l'arribada de l'estiu durant el divendres. Per tant, ja avui mateix i també demà dissabte, l'esdeveniment combina les millors degustacions de productors de cervesa de proximitat amb una oferta variada de d'oci musical, gastronomia de carrer i un gran ambient cultural a la Riera. Ja de cara a dissabte al matí, proposem una caminada. Descobrim les Masies de Tiana, una activitat oberta a tot el públic on es podrà conèixer el patrimoni històric de les Masies d'aquest municipi maresmenc de Tiana. El punt de trobada a la plaça de la República de Catalunya a les 9. Cal portar un calçat adequat, aigua i esmorzar, si és que es vol esmorzar. Les inscripcions es poden fer per telèfon o via mail. De cara a dissabte a la tarda, us recomanem un taller de ratafia. Es fa a les 5 de la tarda al Casal Norai. Tornem a estar a Arenys de Mar. Això és la segona edició d'aquest taller de ratafia on ensenyen com fer-la, una beguda ancestral ben arrelada aquí al nostre territori. És un taller que anirà a càrrec de Mariona Picard. El casal posa el material necessari, que són les herbes i la base d'anís, i de casa cal portar un recipient de 3 litres de boc ample i un estri de fusta per remenar. El preu per participar d'aquest taller són 20 euros per persones associades al Norai i 25 per qui no sigui soci. De cara a dissabte a la nit, us convido a anar al Trio de Botifarres a Dos Rius, una cita gastronòmica que tindrà lloc el dia 20 de juny a les 8 fins a la mitjanit. L'activitat ofereix als assistents l'oportunitat de gaudir d'un sopar popular basat en un dels productes més emblemàtics de la gastronomia catalana, en un ambient de festa i de convivència. Ens traslladem a diumenge al matí. Tenim la Fira de Pastures, la Fira de Ramats al Rescat de Silvopastura. És el diumenge 21. Aquesta Fira de Silva Pastura que es fa al Maresme. Hi haurà un munt d'activitats pels nens i nenes, xerrades, food trucks, també paradetes i els animals habituals de la Silva Pastures. A l'espai Pastura't de Can Gel, des de 2:15 fins a les 7. L'entrada és gratuïta, lliure i no cal fer reserva. Per acabar aquesta agenda d'actes, per diumenge un acte a Premià. És la celebració del Dia de la Bandera, la gran festa argentina. A Premià conviden a gaudir d'una tarda espectacular, plena de cultura, música i tradició, organitzada per la Casa de Santiago del Estero. Hi haurà un show de folklore en viu amb els bombos de Nazareno Saavedra i Matías Alarcón. També hi haurà classe de xacacera gratuïta, una pista oberta de ball amb música per tots els gustos, folk, tango, cúmbia, quartet i grans èxits. Un especial també de sevillanes, gastronomia i barra per compartir. I per lluir més, s'hi pot anar amb una bandera argentina. És un esdeveniment gratuït, això sí, s'ha de fer una reserva. Res més, doncs ja veieu que aquest cap de setmana previ a Sant Joan tenim un bon grapat de coses aquí al Maresme. Bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana. Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest divendres. Tornarem dilluns com cada dia de 4 a 6 de la tarda. Us esperem fins dilluns. Que passeu molt bon cap de setmana.
Lentament cintura espatlles malgrat la por.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
La vida passa igual.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Thank you.
no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.